Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. La setmana comença amb la notícia de la detenció de tres adolescents per una agressió sexual en grup a Palma. La víctima és una companya de classe menor de 16 anys i un dels arrestats és la seva exparella. Segons el relat de la jove, els presumptes agressors la varen acorralar, immobilitzar i li varen fer tocaments als genitals en una de les habitacions de casa seva. Els detinguts ara estan a disposició de la Fiscalia de Menors. I a Formentera, un home ha estat víctima d'una agressió homòfoba. Va passar quan es feia una foto davant el cartell d'una obra de teatre protagonitzada precisament per una parella homosexual. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
Bon dia. Un vehicle va intentar embestir la víctima. Després els ocupants sortiren i començaren a pallissar-lo en consignes homofòbiques. L'home de 49 anys i nacionalitat peruana va haver de ser atès a l'Hospital de Formentera i ara està ingressat a la unitat de neurocirurgia de la Policlínica Nostra Senyora del Rosario Eivissa amb traumatisme cranioencefàlic, amb hemorràgies i amb un traumatisme al globus ocular esquerre.
Tot d'una, ampliem els detalls d'aquests dos casos. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns 4 de maig. Ho feim amb Iván López, al control tècnic i titulars. Titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Una errada informàtica obliga a suspendre judicis al jutjat de les Illes Balears.
La incidència afecta la plataforma que permet consultar tota la documentació de les causes judicials. De moment, no es pot saber quantes cites judicials s'han hagut d'anul·lar, tot i que el sindicat CESIF preveu que seran moltes, ja que avui l'agenda judicial prevista era intensa.
També als tribunals, el cas Mascaretes ha entrat avui a la recta final i ho ha fet amb la declaració de José Luis Ábalos.
L'exministre de Transports ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de la trama Soluciones de Gestión i s'ha desvinculat de qualsevol contractació. També ha insinuat que la seva exparella va mentir en el judici de les mascaretes coaccionada per al demà.
A Menorca, la plataforma Menorca 03 s'assuma a la vaga educativa del sector prevista per aquest dijous a tot l'estat. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El col·lectiu exigeix millores per garantir una educació de qualitat en una etapa essencial, com és la dels primers anys de vida dels infants. També han convocat una mobilització el mateix dijous a les 6 del capvespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella i fan una crida a tota la ciutadania perquè s'hi sumi com a mostra de suport. Entre les seves reivindicacions hi ha que s'acabi amb les externalitzacions del servei, que la conselleria assumeixi els professionals del sector per garantir la seva estabilitat i que es redueixin les ràtios.
Mentrestant, a Mallorca ja està en funcionament la unitat bàsica de salut de Consell. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Avui s'ha inaugurat, té més de 700 metres quadrats i els serveis que actualment necessita la població, que s'ha duplicat en les darreres dues dècades. El nou centre ha costat més de 3 milions d'euros.
Avui, en el temps per a la cultura, destacam que les converses literàries de Formentor tornen a casa.
Feia 5 anys que no s'organitzaven a les illes, sinó que eren itinerants. Se celebraran del 1 al 4 de novembre i tornaran a reunir destacats editors, escriptors i acadèmics d'arreu del món. Serà a Formentor.
Abans d'això, d'aquesta informació, serà temps per als esports. Arranca la setmana més important per l'Illes Balears per la futsal. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Mallorca viatjarà demà a Pesaro, a Itàlia, en l'esperança de tornar en la quarta Copa d'Europa de la seva història. La semifinal divendres contra l'Étoile Levallois. En futbol, el Real Mallorca ha gaudit d'una jornada molt profitosa. La victòria a Girona ha vingut acompanyada pel bon resultat de rivals directes que la majoria han perdut els seus partits. Això fa que el de Michelis agafi avantatge i a falta del Sevilla Reial Societat d'avui vespre l'equip es troba 4 punts per damunt el descens. D'altra banda, el Barça de Catacoll i Patrick Guijarro s'han classificat per la final de la Champions després d'eliminar el Bayern de Múnich. A la primera federació, pas important cap a la permanència de la U d'Eivissa després de guanyar per 4-0 a l'Atlético Sanluqueño. En el play-off descens a la primera federació s'ha sortejat avui La primera eliminatòria, Corucho, Atleti Balears i Numancia Poblense. I en bàsquet, derrota de nou de Figui i Palmer. I divendres s'enfrontaran amb dos equips a la darrera jornada de Lliga regular en la permanència en joc.
Començar amb setmana i en quin temps ho feim? Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Hem encetat la setmana amb el cel ennigulat en molts punts de les illes. Durant el matí han tingut clarianes, però els nígols han estat els protagonistes. Avui cap vespre hem de continuar amb aquesta mateixa situació, amb nígols i també possibilitat de qualque ruixat, sobretot a punts de Mallorca. Però seran ruixats molt aïllats i especialment poden caure a la banda del ponent de l'illa i també al nord. A Menorca poden tenir qualque gota i també vici de Formentera, però en conjunt, sobretot cel ennigulat i amb temperatura semblant a la d'ahir o una mica més alta, sobretot a punts del nord de Mallorca. Per tant, tindran temperatura màxima entre els 21-23 graus a Menorca, no pujaran dels 22-24 graus a Mallorca, i a Eivissa i a Formentera ens situarem en torn dels 21 també a 22 graus. El vent de llevat de cada vegada bufa amb una mica més d'intensitat, ja bufarà moderat, i la situació marítima està dominada en aquells punts exposats al vent del sud-oest amb àrees de forta maror, amb ones que passen del 1,20 d'altura. A recer sí que tenim una situació marítima tranquil·la amb àrees de marejol. Però demà encara continuem amb molta variabilitat, amb possibilitat de ruixats, sobretot durant les hores centrals del dia, migdia, primeres hores del capvespre, en conjunt un dia de clarianes, però també amb nígols. De ballada de la temperatura mínima, aquesta pròxima nit la temperatura serà una mica més baixa i demà les màximes se situaran entorn dels 22 als 24 graus.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:06, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, tres menors d'edat han estat detinguts per suposadament agredir sexualment i de manera conjunta una companya de classe, una jove menor de 16 anys. La víctima és l'exparella d'un dels adolescents arrestats. Els fets, que s'han conegut arran d'una denúncia presentada setmana després de l'incident, va ocórrer al domicili de la víctima a Palma. Tot va passar a finals de març.
Segons la investigació, els tres adolescents van anar a casa de la nina amb l'excusa de parlar. Una vegada allà es van tancar sense permís en una habitació i quan ella hi va entrar per demanar-los que en sortissin, la van llançar al llit. Dos d'ells la van immobilitzar al llit mentre un tercer l'agredia sexualment amb tocaments a les seves parts íntimes. La menor va aconseguir fugir de l'habitació en estat de xoc. Setmanes de més tard, la víctima va decidir explicar el que havia passat als professors del seu centre educatiu i va denunciar els fets acompanyada d'un familiar a la Policia Nacional. En la mateixa denúncia, la jove va relatar als agents que un dels presumptes agressors havia estat la seva parella i que durant la relació l'havia obligat a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment. La investigació va culminar dijous passat amb l'arrest dels tres implicats que han quedat a disposició de la Fiscalia de Menors.
I agressió homòfoba a Formentera per una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre de caràcter LGTBI. Els autors van actuar amb consignes d'odi i van apallissar una persona. La víctima està ingressada a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario Eivissa, d'on és resident, tot i que en un primer moment va ser atès a l'Hospital de Formentera. Presentava ferides al cap i hematomes. En tornar a Eivissa, es va començar a trobar malament de nou i va acudir a la policlínica on roman ingressat. En té més detalls d'aquesta agressió, Carmen Cires.
La matinada de dissabte, la víctima procedia a fer-se una fotografia davant un dels cartells de l'obra de teatre Entre pares penjats a Sant Ferran. És una obra que representava a Formentera i que parla de la violència entre el gènere d'una parella homosexual. En aquell moment, un vehicle va intentar embestir la víctima. Després, els ocupants baixaren i començaren a pallissar-lo. Es tracta d'una agressió homòfoba. Sentim a Toni Martí de Sa Clau de Sarmari.
Un cotxe primer va fer la mac d'atropellar-lo, llavors es varen baixar com enfadats i ell va dir: perdón, me estaba haciendo una foto con el cartel porque forma parte del grupo de teatro, y entonces es va cabretjar i va dir: y encima maricones, i va anar cap a, contra ell i li va donar una pellissa.
La víctima va personar-se a l'Hospital de Formentera, presentava ferides al cap i diversos hematomes. Després de curar-lo, va rebre l'alta mèdica i va poder tornar a casa seva, a Eivissa.
I a l'arribar a Eivissa, al poc temps, va tenir que anar en el metge perquè no es trobava bé i en aquest moment està ingressat a l'espera de resultats d'un TAC.
Els fets encara no han estat denunciats a la Guàrdia Civil i els autors tampoc han estat identificats.
La denúncia en aquest moment està per formalitzar, per mort de que quan va allí a Formentera, quan va passar, no li va donar temps de formalitzar-la.
El Consell de Formentera se suma a la condemna dels fets que ha fet mitjançant un comunicat l'agrupació a la LGTBI Saclau de Sarna.
Una condemna a la qual també s'afegeix l'associació Benamics, que acusa les institucions de posar el col·lectiu en el punt de mira amb actes, en diu, com el del president de Vox, en Gabriel Essent, que el passat 12 de març va criticar un mural sobre la diversitat sexual pintat a l'Institut de Porto Cristo.
L'associació ha condemnat l'agressió homòfoba de Formentera i ha donat suport a la víctima, a més d'alertar d'un context polític on es produeixen situacions de LGTBI-fòbia constants. El coordinador tècnic de Benamics, Jean Gómez, ha apuntat directament a conductes com la publicació d'un vídeo per part de l'extrema dreta demanant la retirada d'un mural amb imatges de dues parelles joves del mateix sexe besant-se.
Señalando además al profesorado LGTBI como ya veíamos en tiempos del franquismo, ¿no? Vamos a volver otra vez a que inclusive se ponga en entredicho que haya profesorado LGTBI en las aulas. Esto es una situación democrática anómala y no genera nada más que estas situaciones de agresión que luego nos encontramos.
I ho dèiem en titulars, avui és un dilluns complicat. El jutjat de les Illes, la caiguda del servidor, ha fet anul·lar i retardar judicis que s'havien de celebrar durant la jornada i que s'hauran de deixar per més endavant, la qual cosa contribuirà, denuncien els funcionaris, a acumular encara més volum de feina. Fins a l'hora baixa no se sabrà quantes cites judicials s'han hagut d'anul·lar, tot i que el sindicat CESIF preveu que seran moltes, ja que avui l'agenda judicial, diu, era molt intensa.
L'avaria ha afectat el sistema Atenea, que permet l'accés als expedients digitals i els sistemes Horus i Fidelius, encarregats d'enregistrar-los, fet que ha impedit, entre altres coses, exhibir documentació durant els judicis. En el cas de l'audiència provincial, la caiguda ha afectat una possible conformitat amb 5 persones acusades en la secció primera. Una vista que no s'ha pogut celebrar perquè no s'ha pogut accedir al registre d'antecedents penals. També s'ha hagut de suspendre un altre judici amb 3 acusats a la secció segona, que ha quedat pendent per demà, ho ha explicat el magistrat Jaime Tártalo.
Teníamos una posible conformidad que no hemos podido terminar porque no podíamos acceder al registro de antecedentes penales y hemos llamado allí al propio registro, nos han dicho que ellos tampoco podían. Entonces hemos tenido que suspender el juicio, no podemos acceder al expediente, con lo cual tampoco podemos trabajar.
La pana no ha afectat només el jutjat de les Balears, també els de la central a Madrid, i ara s'està a l'espera que Justícia pugui solucionar aquest problema informàtic per poder recuperar tots els expedients.
El responsable del sindicat CESIF, Pablo Rodríguez, ha lamentat que aquestes panes siguin habituals i que no s'inverteixi prou per a solucionar-les.
És un fallo de los servidores y afecta a todo. ¿Se pueden arreglar los servidores? Claro, si es que lo de siempre, la justicia necesita una gran inversión en material y en personal.
El sindicat també critica que la pana farà que s'acumuli encara més feina de la que hi ha.
Lo que hace es entorpecer el funcionamiento normal. Si se puede y las partes están disponibles y se puede señalar para mañana, por ejemplo, pero claro, esto afecta a los señalamientos de mañana. Hay casos en los que a lo mejor pues hay que citar algún testigo que no puede estar aquí mañana y se tiene que posponer hasta que se pueda.
La previsió és que el sistema informàtic estigui al 100% operatiu demà i que es pugui reprendre l'activitat judicial amb normalitat.
2:13, la llengua centrarà part del ple del Parlament de demà i tornarà a ser motiu d'enfrontament entre PP i Vox. La portaveu de Vox demanarà a la presidenta del govern si fa comptes fomentar la lliure elecció de llengua. Tot en una setmana que arriba després d'una edició del Correllengua amb una gran participació arreu de les Illes.
Una gran afluència de gent que ha encoratjat el portaveu de Més per Mallorca, Josep Esteguià, a demanar una actualització de la llei de normalització lingüística en el seu 40 aniversari per evitar els nous perills que afronta el català.
Que el nostre amor a la nostra llengua i en el nostre país és infinitament més gran que el seu odi, perquè necessitem recuperar l'ús social del català, perquè volem una llengua viva a tots i cadascun dels barris, a tots i cadascun dels pobles de les Illes Balears.
El portaveu del Partit Popular, Sebastià Sagreres, ha tret pit de la postura del seu partit envers la llengua.
El Partit Popular és pare de la llei de normalització i 40 anys després el Partit Popular és protector de la llei de normalització. I diré més, durant aquesta legislatura, el Partit Popular, davant les demandes d'altres partits, ha estat el partit que l'ha defensada, que l'ha sostinguda i que l'ha tingut com una línia vermella escrupulosa.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, precisament demanarà demà a la presidenta Marga Proens si fa comptes fomentar la lliure elecció de llengua a les escoles. La líder de Vox no refia del PP.
Es abrir los ojos a los ciudadanos para que vean lo que unos prometen en campaña y no cumplen o luego hacen de trileros y lo que nosotros hacemos y con la poca fuerza que tenemos luego somos vinculantes. Porque les recuerdo que aquí, en esta comunidad, el gobierno de Marga Proens y del Partido Popular ha sido posible exclusivamente gracias a Vox.
També el PSIP s'ha sumat a les felicitacions per l'organització del Correllengua i ha demanat seguir fent passes endavant. Iago Negueruela, portaveu parlamentari.
No tenir sempre discursos a la defensiva, de protecció, sinó que hem d'avançar, d'una manera clara en matèria lingüística, en matèria de drets lingüístics. I jo crec que el Partit Popular no hauria d'acceptar ni tan sol el discurs que fa Vox.
Més qüestions. Avui s'ha obert el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027 per a les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària. També per a l'educació especial. Educació preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
Tot amb l'objectiu, diu la Conselleria, de garantir una oferta suficient i equilibrada a tot el territori. El termini romandrà obert fins dia 14 de maig i els períodes de matrícula s'obriran a partir de dia 22 de juny.
I 9.278 metges d'arreu de l'Estat comencen avui a triar especialitat i centre on es formaran dins el MIR 2026. A les Illes s'ofereixen 271 places.
Com a principal novetat, enguany es posa en marxa la branca de Medicina d'Urgències i Emergències. A tot l'Estat hi ha 86 places i 3 són per a les Balears. La consellera de Salut, Manuela García, afirma que és una àrea d'especialització clau per al sistema sanitari i ja treballen per augmentar el nombre de places de cara l'any que ve.
Nos dieron 3 plazas, la posibilidad solo de hacer 3 plazas, y son las 3 plazas que vamos a sacar, una en Son Espaces, otra en Son Yacer y otra en el Hospital de Manacor. Pero ya para el año que viene tenemos preparada pues la posibilidad de 4 en Son Espaces, 4 en Son Yacer, 2 en el Hospital de Manacor y 2 en el Hospital de Inca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:17, una vintena d'embarcacions tornaran a netejar el litoral de les Balears aquesta temporada turística a través del servei que des de l'any passat gestiona ports de les Illes. La campanya va començar divendres i acabarà el 30 de setembre. L'any passat es van recollir gairebé 40 milions de residus a tot l'arxipèlag.
I la meitat van ser a Mallorca, la resta a Menorca i les Pitiuses. El servei es durà a terme amb 23 embarcacions, 8 de grans i 15 de petites, que es dedicaran a la neteja de les platges. A més de residus, es recolliran microplàstics i troncs per a facilitar la navegació dels vaixells. Després es classificaran i es duran a gestors per al seu reciclatge. Antoni Mercant és el director general de Ports i Bé.
És una tasca molt important, és una tasca que a més col·labora amb altres, diríem, activitats de salvament marítim. Tenim barreres antipol·lució, vull dir que també col·laborem amb altres administracions quan hi ha un vessament o quan hi ha un incendi o quan hi ha una embarcació que s'enfonsa i hi ha perill que hi hagi pol·lucions.
A més, el gerent de Ports i Bé, Quico Villalonga, ha explicat que s'han posat en marxa un centre de control que es destinarà a les embarcacions geolocalitzades a les zones on hi ha més concentració de plàstics i abocaments.
Incluso si hay un vertido de alguna embarcación que se hunda, que cada año, desgraciadamente, por incendio o por fallo en las bombas de achique o esto, se hunde alguna embarcación, en previsión de que haya un vertido, nosotros enviamos nuestras barcas allí a que desplieguen un muro de contención de para la polución, perquè quede i la recogemos.
El servei de neteja del litoral de les Balears està finançat amb més d'1.600.000 euros anuals del Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
I també ha començat la temporada alta d'incendis forestals amb un dispositiu integrat a part 350 efectius que tenen l'objectiu que la campanya sigui tan bona com la de l'any passat.
Ho ha explicat a l'informatiu Matí el conseller de Medi Natural, Joan Simonet, que diu que l'any passat varen batre el rècord de superfícies mínimes afectades pel foc a la comunitat.
L'any passat se varen batre rècords a la baixa per poca superfície cremada a Balears. Toquem fusta, com veu des. Això forma part de totes aquestes actuacions de prevenció que se fan, les actuacions d'intervenció ràpida i també, jo crec que cada vegada més, també una conscienciació per part de la població.
Per això, com dèiem, s'ha desplegat un ampli dispositiu de 350 efectius. Vigilaran per terra i aire les flames i actuaran tot d'una en cas que es detecti un focus. El personal, a més, enguany hi farà feina 9 mesos i no 6, com en anys anteriors.
Tot un operatiu que suma 350 persones, que naturalment també fan diferents turnos, perquè no les poden tenir tots 24 hores en el dia de forma permanent. Ja s'ha incrementat aquest operatiu amb un 10% de persones respecte a l'any passat i també tenim el personal, diguem, més temporal, ja el tenim 9 mesos a l'any, quan vàrem entrar nosaltres només eren 6 mesos, ja el tenim 9 mesos, de tal manera que estan amb una major estabilitat i també una major formació i professionalització.
Enguany, de moment, s'han cremat 4,7 hectàrees entre gener i l'abril, la majoria petits conats que tot una s'han pogut apagar. Per mantenir els incendis a ratxa, el conseller assegura que és necessària més d'una operació de prevenció i actuació, fer feina tot l'any preparant els boscos i és precisa la implicació dels particulars, tant d'aquells que hi viuen a zones arbrades que han de fer faixes protectores de les seves propietats com de la ciutadania en general.
Ho dèiem en titulars. L'exministre José Luis Ábalos ha declarat avui en el Suprem com a principal acusat pel cas de les presumptes comissions il·legals en els contractes de mascaretes durant la pandèmia. Ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de la trama Soluciones de Gestión. També s'ha desvinculat de qualsevol contractació. Assegura que va correspondre a la Secretaria d'Estat de Transports, concretament al secretari Jesús Manuel Gómez.
Ha afegit que fins i tot es va triar el sistema per adquirir aquest producte sanitari perquè en teoria era millor per evitar possibles estafes i que ell va donar l'ordre política, però no l'empresarial.
Estaven en plenitud de su competencia y de su responsabilidad. Es el órgano de contratación. Yo doy una orden política. Por eso también me extrañó mucho que la supuesta llamada mal auditoría del Ministerio de Transportes se pongan a juzgar una decisión política. Porque entiendo que pueden valorar todas las demás, pero la política no.
L'exdirigent socialista ha reiterat que durant aquella època el responsable de l'empresa adjudicatària de les mascaretes Soluciones de Gestión era Víctor de Aldama. Visitava sovint, diu, el seu assessor Coldo García, però ell no participava en aquestes reunions. Sobre la seva relació amb García, ha dit que era el seu assessor, conductor i responsable de seguretat, tant en la seva època com a secretari d'organització del PSOE com després com a ministre. Ha reconegut que l'acompanyava 24 hores al dia i que va dipositar en ell tota la confiança.
L'exministre Ábalos també ha assegurat que la seva exparella, Jessica Rodríguez, ha estat coaccionada per declarar que cobrava sense anar a fer feina a l'empresa pública Traxatec, on suposadament l'hauria col·locada, ha dit l'antic titular de Transports.
Diu Ábalos que Rodríguez també ha estat pressionada per dir no conèixer Víctor de Aldama, ja que, segons ha assegurat l'exministre, ells dos es varen conèixer gràcies a l'empresari, també jutjat en la causa. Sobre la ruptura sentimental, l'exdirigent socialista ha dit que simplement no es podia sostenir perquè era una relació extramatrimonial i ell es volia separar. Ha reconegut que hi havia risc que votés a l'esfera pública, com tanmateix ha passat, y se los asombas ha criticado a un escarni.
Fue muy difícil, fue un año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público que lamentablemente, a la vista está, que no solamente no he evitado, sino que ha servido para todo tipo de escarnio. Para todos los que pudimos estar vinculados, yo, ella, mi exmujer y, en fin, y que parece ser que es el gran gozo de que rodea esta causa, ¿no?
Ábalos es troba en presó preventiva juntament amb el seu exassessor Coldo García des de novembre de l'any passat. L'exministre s'enfronta a una petició de 24 anys de presó per part de la Fiscalia que s'eleva a 30 anys en el cas de les acusacions particulars encapçalades per al Partit Popular. Per a Coldo García, la Fiscalia demana de 9 anys de presó i per l'empresari Víctor de Aldama, adjudicatari de les contractes de les mascaretes, 7.
Per cert, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha presentat una demanda judicial contra el comissionista Víctor de Aldama per vulnerar el seu dret a l'honor. En concret, per dir que per assegurar en diversos programes de televisió que el va intentar subornar.
Bolaños assegura que mai ha parlat amb Aldama ni ha tingut cap tipus de relació amb ell. Per això, ara reclama una rectificació per part de l'empresari y una indemnización por daños y perjuicios de 70.000 euros.
No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida. No tengo ni su móvil, ni suyo, ni de la persona que dice ser su portavoz. Y por tanto, ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho y de nuestro sistema judicial. Ahora serán los tribunales quien tengan que tramitar las acciones legales que he interpuesto y, permítanme, no quiero dedicar ni un segundo más porque no merece este señor ninguna atención.
I pel que fa al cas Kitchen, l'antic director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, nega la participació de l'organisme en la presumpta trama parapolicial durant el govern de Mariano Rajoy, que ara jutja a l'Audiència Nacional.
Sanz Roldán ha declarat com a testimoni la causa, negar rotundament que l'ens d'intel·ligència participés en espionatges a l'exassessor del PP, Luis Bárcenas, ni a la seva dona.
El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
L'objectiu d'aquest interrogatori, proposat per la defensa de l'excomissari Villarejo, era esbrinar què sabia l'exdirector del CNI sobre la presumpta trama finançada amb fons públics per espiar l'antic tresorer del PP i robar documentació compromesa sobre el finançament tan bé del partit, que aleshores s'investigava judicialment.
2:27, la flotilla denuncia la violència d'Israel amb els seus integrants interceptats la setmana passada en aigües de Creta quan es dirigien cap a Gaza. Així ho ha explicat avui el professor vitorià Salim Mallà quan ha aterrat a l'aeroport de Bilbao procedent de Grècia.
Mallà ha relatat la seva experiència, ha descrit una actuació per part de les forces israelianes totalment desproporcionada i violenta, amb un abordatge amb armes de foc i retinguts contra la seva voluntat a través de cops i empentes. Després de l'acció de les forces de Tel Aviv, 22 embarcacions que formaven part de la flotilla han estat destruïdes i es troben a la deriva. Unes altres 33 barques que no han estat interceptades es troben ara a recer a l'illa de Creta a l'espera que passi una tempesta i que l'executiu grec els doni permís per partir.
Mentrestant, Israel ha anunciat que prorrogarà almenys fins demà la detenció dels dos activistes de la flotilla arrestats que han declarat que estan en vaga de fam. Més de 13.000 policies i guàrdies civils es desplegaran per garantir la seguretat durant la visita del papa Lleó XIV a l'Estat, prevista entre el 6 i el 12 de juny.
El pontífex està previst viatjar fins a Madrid, Catalunya i les Illes Canàries. En el dispositiu de seguretat hi participaran tots els cossos, des d'estatals com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, els autonòmics com els Mossos d'Esquadra o els agents dels cossos de les policies locals. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que el dispositiu està dissenyat perquè la visita papal sigui un èxit.
I d'altra banda, l'Iran amenaça d'atacar qualsevol força armada estrangera que intenti acostar-se a l'estret d'Hormuz.
Això després de l'anunci de Donald Trump sobre una iniciativa a la zona per facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic. Ara, les forces armades iranianes han demanat que no s'intenti travessar aquest pas sense permís de Teheran i mantenen que qualsevol força armada estrangera serà atacada si ho intenta, especialment si són membres de l'exèrcit nord-americà. Mentrestant, els Estats Units ja han mobilitzat més de 100 aeronaus, vaixells i drons, amb més d'uns 15.000 soldats a l'estret d'Hormuz, en l'operació denominada Projecte Llibertat.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, moment ara a IB3 en ràdio per a la informació de cadascuna de les illes.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell ja disposa de la nova unitat bàsica de salut que s'ha inaugurat avui. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Té més de 700 metres quadrats i els serveis que actualment ha de menester la població, que s'ha duplicat en dues dècades. El nou centre ha costat més de 3 milions d'euros.
D'altra banda, la gent gran de Sant Agustí a Palma ja disposa d'un nou casal.
Les noves instal·lacions situades al Parc Municipal dels Lleons permeten connectar la part alta de la barriada amb la part baixa.
I Vox defensa el vicepresident del Consell Insular, Pedro Bestart.
Ho fa en relació amb el possible ús indegut de cotxes públics, mentre que la resta de partits li demanen explicacions.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquestes hores demanant precaució, ja que les autopistes de Joc Major a l'altura de l'aeroport en sentit creixent s'ha produït un accident on tenen vehicles que estan ocupant el carril esquerre. Això està provocant retencions en aquest punt. Pràcticament des del Molinar fins a l'aeroport trobaran circulació lenta. També les retencions habituals a la via de cintura en sentit cap a l'aeroport a l'altura de la zona de les escoles trobaran retenció fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. Gràcies tot, per el moment, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titular, ja està en funcionament la unitat bàsica de salut nova de Consell. Té més de 700 metres quadrats i els serveis que actualment ha de menester la població que s'ha duplicat en dues dècades ha costat més de 3 milions d'euros.
La unitat bàsica de salut feia mesos que estava acabada, però fins ara no s'ha posat en funcionament. Té dues consultes de medicina de família, una de pediatria, sala de cures, d'extraccions i també espais polivalents. Marga Proens és la presidenta del govern.
El creixement demogràfic és el gran repte que tenim de present i de futur. I el creixement demogràfic impacta de manera directa en les infraestructures, especialment també en la sanitat pública.
De fet, la població de Consell s'ha duplicat en els darrers 20 anys i avui en dia aquest punt atendrà 4.100 usuaris. El batlle, Andreu Isern, es mostra content d'haver-la pogut inaugurar quan li falta només un mes per deixar la batllia i ha explicat que la lluita per aquest espai ha estat llarga.
Això és una obra que, la veritat, que va començar fa 10 anys. Això eren uns terrenys rurals. Ens vam haver de fer una modificació per adaptar-los a la urbanització.
I així també ho veuen els veïnats.
I això, bueno, ara que tenim material, tenim gent, tenim espai, tenim de tot. O sigui que per nosaltres és molt important.
És meravelloso, eh? Però vaja... Vale más no venir, ¿eh? Que vale más no venir, porque si viene mala señal.
Está molt bé. De veure el que teníem, està molt bé.
perquè l'anterior centre sanitari tenia més de 30 anys i havia quedat petit i obsolet.
D'altra banda, la gent gran de Sant Agustí a Palma ja disposa d'un nou casal. Les noves instal·lacions situades al Parc Municipal de Sions permeten connectar la part alta de la barriada amb la part baixa.
Satisfacció entre la gent gran de la barriada que des d'avui ja disposa d'un nou casal. Escoltem una veïnada i el batlle Jaime Martínez.
Creiem que podem tenir moltes activitats i que ens podem trobar, pues, a lo millor, més fàcilment.
Que tenga mucha vida, ¿no? Y que realmente, pues, dé un servicio y que sea un equipo y un servicio público importante para el barrio.
Martínez ha inaugurat aquest espai que està situat al Parc Municipal de Lleons. Ve a resoldre una petició que de fa anys de l'Associació de Gent Gran i permetrà unir la part alta de la barriada amb la part baixa. Carlos González és el president.
Arriba no tenemos ni donde comprar el pan y la gente tiene que bajar sí o sí allá, a John Miró.
Ara els veïnats reclamen que el camí de Gènova a Sant Agustí sigui de sentit únic per poder accedir al casal amb més seguretat.
I aquesta carretera, pues, t'ha jugat sa vida cada vegada que passes, perquè passen dos autobusos i és molt difícil.
Bueno, ya hemos dado la instrucción de que se estudie y se vea si técnicamente es viable.
El nou casal se suma a una altra reivindicació de l'associació que ha estat la recuperació de la línia 20 de l'EMT aconseguida aquesta legislatura.
2:35 més qüestions. L'associació Ben Amics dona definitivament per cancel·lada la Revetlla de l'Orgull 2026 per primera vegada en 20 anys i adverteix a cor que si intenten apropiar-se de la festivitat es tindran endavant. L'Ajuntament de Palma no hi està d'acord i afirma que la tramitació continua endavant i que la Revetlla es farà.
Ben Amics assegura que el consistori ha ignorat les seves peticions per organitzar la Revetlla de l'Orgull des de principi d'any. La portavó de l'associació, Tatiana Casado, que denuncia anys de maltractament institucional per part de cort, afirma que varen presentar el permís d'ocupació de la via pública a finals de gener i que encara esperen que es tramiti la festa. Escolten Casado i la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca.
Y no sabemos muy bien qué quiere el Ayuntamiento de Palma. Entendemos que lo que quiere es dejar caer al colectivo LGTBI, le damos absolutamente igual, y si se nos puede tener encerrados en un armario, arrinconados en una esquina, pues ya les viene bien. A nosotras no nos viene bien y vamos a seguir luchando para tener unas actividades y un orgullo en condiciones.
Però en cap cas nosaltres hem dit de cancel·lar-la. No només hi ha lo que se revela, sinó que també hi ha una sèrie d'activitats per visibilitzar el col·lectiu LGTBI i, per tant, nosaltres seguim endavant com en seguir fins ara, l'administració té el seu temps.
Tot i que l'equip municipal va assegurar divendres passat que aquesta setmana començaria a tramitar l'expedient de la festa en els terminis previstos, Ben Amics no dona més temps i adverteix que no permetran que l'Ajuntament s'apropi de l'orgull. Jan Gómez és el coordinador tècnic de l'associació.
En este ayuntamiento ya se intentó hacer un orgullo o un pride o una utilización banal del orgullo hace unos cuantos años y la regidora terminó cesada. Yo no sé si lo recordamos, porque esta organización se opuso a que se hiciera una mercantilización del orgullo. El orgullo es un movimiento social, es la fecha más importante de este colectivo y no vamos a permitir que una corporación municipal se adueñe de él.
Ben Amics també es queixa d'un tracte desfavorable respecte d'altres festivitats municipals que sí que es gestionen correctament, asseguren com la festa del Fletxes o la Fèria d'Abril. Respecte de la manifestació de l'Orgull de dia 28 de juny, afirmen que sí que se celebrarà, però es modificarà el recorregut per no aturar a cort.
I a tot això continua obert el debat sobre el monument de Sa Feixina, que ha presentat un recurs contra la decisió del govern central de retirar-lo de l'espai públic.
L'entitat denuncia un ús polític del monument i defensa que la llei de memòria democràtica també obliga a protegir el patrimoni, especialment quan està catalogat. Arca posa de manifest que el 2010 l'Ajuntament de Palma el va ressignificar per unanimitat com a símbol contra les guerres i les dictadures. Per això demana aturar l'esbocament i reclama consens polític.
I un darrer punt pel que fa a l'actualitat de ciutat, perquè Més per Palma denuncia que el pla de l'aigua del PP permet créixer en turisme i en usos de luxe sense cap límit, mentre que carrega la responsabilitat de l'estalvi sobre els ciutadans particulars.
La formació ha presentat al·legacions al Pla Municipal de Gestió Sostenible de l'Aigua, impulsat pel govern del PP i Vox, perquè considera que és un document que posa en perill el dret de la ciutadania a l'accés a l'aigua. A més, alerta que el pla no només és insuficient, sinó que consolida un model econòmic destructor basat en el creixement augment il·limitat del consum d'aigua al servei del turisme massiu i de l'especulació urbanística. Neus Trullol és la portaveu de Més.
El dret a l'aigua dels palmesans està en joc amb el nou pla del Partit Popular i Vox. Permeten més turisme i més luxe sense límits, quan un turista consumeix el doble que un resident i quan parlam de luxe pot arribar a 10 vegades més. Això és totalment injust i insostenible. Palma necessita posar límits i garantir l'aigua com un dret bàsic per residents.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:40, Vox defensa el vicepresident del Consell Insular en relació amb el possible ús indegut de cotxes públics, mentre que la resta de partits li demanen explicacions.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació, el vicepresident del Consell, Pedro Bastard, de Vox, hauria utilitzat diversos cotxes de la institució insular per a ús particular i fins i tot per anar a actes del seu partit. El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, confia que Bastard doni explicacions al president de la institució i soci de govern, Llorenç Galmés.
Jo no sé si s'han donat o no, nosaltres desconeixem la realitat d'aquestes informacions i el que sí que esperam és que, així com ha demanat el senyor Galmés, el senyor Bastard, hi vengui a bé i pugui donar totes les explicacions oportunes.
A l'espera de les explicacions des del Consell, el portaveu parlamentari de Vox, Manuela Cañadas, ha defensat el seu company de partit.
Que realiza cientos de kilómetros cada día para acudir a ferias, actos, inauguraciones, reuniones en las áreas que lleva, que son deporte, medio rural y medio ambiente. Creo que se trata de eficiencia económica y de cansancio, porque el señor Bestar lo que sí nos consta es que se levanta a las 5 de la mañana y que empieza desde las 6 de la mañana hasta a veces las 22 horas y a veces son las 00 cuando termina su jornada laboral.
D'aquesta qüestió també n'ha parlat Iago Negueruela, portaveu parlamentari del PSIP.
No se puede utilizar un coche público y yo creo que acabo de escuchar que han justificado porque lo conduce él. No, me da igual que lo conduzca él o que utilice un conductor. Lo que no lo puede utilizar es para actos privados o de partido y eso es claro y, por tanto, el presidente del Consell debería tomar medidas de forma urgente.
I també n'han parlat Lluïda Pesteguia, portaveu parlamentari de Més per Mallorca i el portaveu de Coalició per Mallorca, Toni Sales.
S'ús indegut, s'ús en benefici propi de recursos públics inhabilita qualsevol persona per exercir una responsabilitat pública. Per tant, Llorenç Galmés és qui té la responsabilitat de tornar la dignitat en el Consell de Mallorca.
Sempre respectant la presumpció d'innocència, però és més que necessari que s'aclaresquin aquests fets i saber si hi va haver un abús, un mal ús d'aquests cotxes oficials, aquests cotxes que són de tots, per part d'un conseller en la seva vida privada i fins i tot en la seva vida política de partit. És imprescindible que la ciutadania recuperi la confiança amb els seus representants polítics i que tinguin clar que són per servir el poble i no per servir-se del poble.
I a tot això, el PSIC denunciarà la negativa del Consell Insular a entregar la documentació del trasllat de residus d'Eivissa. Els socialistes presentaran una reclamació formal davant del Consell de Transparència i Bon Govern per denunciar la negativa reiterada de l'equip de govern insular a facilitar la documentació sobre el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa per ser incinerats a Son Reus. És la consellera Joana Maria Drové.
Havent demanat, tal com marca la normativa vigent, havent demanat per escrit, havent demanat en múltiples ocasions, i aquesta informació se'ns amaga. I nosaltres demanam per què? Per què? Quina por hi ha? Què és el que conté aquesta documentació que acompanya en el pla pilot? Aquest pla pilot d'importació de residus d'Eivissa cap a Mallorca? I què és el que no volen que sàpiguen els veïnats? Aquesta és la nostra pregunta.
Canviem de qüestió. Al voltant de les 20.000 persones han omplert els carrers d'Alcúdia aquest cap de setmana amb una nova edició de Circaire. El festival es consolida i ha convertit el poble en un dels grans referents del circ contemporani.
Al llarg de 3 dies, els carrers i places del centre d'Alcúdia i del port s'han transformat en un gran escenari a l'aire lliure. Enguany, a més, com a novetat, s'ha incorporat un nou espai central, l'espai Circaire, la plaça de Bous. En la seva 11a edició, el festival ha reafirmat el compromís amb un model de circ contemporani accessible, pròxim i de qualitat. Tia Jordà n'és el director.
Crec que hem aconseguit aquella fita de fer que sigui accessible per tothom i que sigui una oferta que les famílies i els adults i els infants cerquen, no?
i la gent hi respon. Enguany ha estat una de les edicions més exitoses en la presència del voltant de 20.000 espectadors.
Sempre els espectacles estan superbé, molt roïn molt, molt fan pensar, molt donen missatges guapos.
Ja és una activitat molt consolidada dins el panorama cultural del CUDI.
Vinc des de molt petita i m'ha divertit molt.
Venim tots els anys i des que ho han fet i superbé.
Poder tenir el circ aquí en el carrer gratuït i amb un nivell de professionalitat com mostren les companyies.
21 companyies han ofert 26 funcions amb una clara aposta pel talent local que ha compartit cartell amb artistes nacionals i internacionals.
I dos apunts més. Lloret implanta des d'avui la bossa vermella per a la recollida de fems. Els veïns hauran d'emprar aquesta bossa per treure el rebuig en la recollida porta a porta. També serà obligatori per dur el rebuig al punt verd. I d'altra banda, Marratxí ha celebrat recentment la primera reunió de la Comissió Municipal de Patrimoni i Urbanisme després de l'aprovació definitiva del reglament que regula el funcionament i les competències. D'aquesta manera, arribam a les 2:45. Continua la informació aquí a Ivetra Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts, temps ara per a la informació esportiva. L'Illes Balears, per la futsal, es prepara per les Champions. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt que entrena Antonio Badillo viatjarà demà a Pesaro, a Itàlia, on s'enfrontarà divendres a les 8:30 del vespre l'Etoile Lavalois en la semifinal de la millor competició continental. A la main round ja varen enfrontar els dos equips i el mallorquín s'imposaren per 1-2. Así es presenta esta semifinal para el entrenador del Palma Futsal, Antonio Badillo.
Son gente veterana que saben manejarse en los contextos de los partidos. No se van a equivocar, se van a equivocar muy poco. Siempre juegan a un ritmo muy, muy similar. No les condiciona el resultado, ni favorable ni en contra. Y son situaciones que tenemos que manejar. Nos vamos a enfrentar a un grandísimo equipo, ya lo demostraron aquí en la mid round.
Tot i així, no serà una semifinal fàcil. Badillo dona molta importància a tot el que ha fet l'equip fins ara.
Y lo del Palma en Europa es de un documental de Netflix. Es que es la realidad, porque es algo inusual y algo muy, muy complejo. Y espérate, a ver si nos equivocamos y volvemos a ganar. Que nosotros en esta cosa igual nos equivocamos.
Setmana, per tant, molt intensa pel mallorquín, que intentaran tornar a Mallorca en la quarta Copa d'Europa de la seva història.
En futbol, el Reial Mallorca arrenca una setmana pendent del partit d'avui vespre entre el Sevilla i la Reial Societat.
La victòria del Mallorca Montilivi contra el Girona pot fer-se encara més important si avui el Sevilla empata o perd a casa contra la Reial Societat. Si el Sevilla perd, el vermells acabaran la jornada 4 punts per damunt del descens, més el golaveratge a favor. A més, el cap de setmana està rodó per als interessos mallorquinistes perquè han perdut l'Oviedo, el Llevant, l'Alavés, l'Elche, el València i l'Espanyol. L'equip prepararà molta concentració i feina al partit de diumenge a les 2 contra el Villarreal a l'estadi de Son Moix. Martín de Micheli no podrà comptar el tècnic amb el lateral dretà Pablo Maffeo per acumulació de targetes grogues. L'argentí també estarà pendent de l'evolució dels jugadors que quedaran tocats a Girona, com Manu Morlanes i Pablo Torre. El futbolista que possiblement ja no jugarà el que queda de temporada és Calumba Júnior, que va lesionar i tot fa indicar que podria tractar-se d'una lesió muscular. Un partit al Mallorca-Villarreal clau per intentar donar una passa de gegant en vista a la permanència i per això l'afició s'ha començat a mobilitzar per organitzar una gran rebuda a l'equip vermell a l'arribada a l'estadi. Un darrer apunt també pel que fa al rival del Mallorca, el seu entrenador Marcelino García Toral no continuarà la pròxima temporada en el Villarreal.
Mentrestant, el Barça femení jugarà la final de la Champions.
La jugadora blaugrana és Encata Coll i Patri Jarro a la gespa aconseguiren ahir la classificació, després d'imposar-se per 4-2 al Bayern de Munic i, per tant, disputaran la gran final el dia 23 d'aquest mes a Oslo contra l'Olympique de Lió, que va superar l'Arsenal de la també mallorquina Mariona Caldentei. El Barça disputarà la final de la Champions per 6è any consecutiu. Sentim Patri Jarro.
Llegar a una final no es nada fácil. Ya dijimos que era un gran equipo y así lo han demostrado. Creo que hemos hecho muy buena primera parte. Una pena el gol porque creo que estábamos siendo claras dominadoras. No es nada fácil volver a estar entre las dos mejores de Europa, para estar orgullosas y ahora que estamos ahí pues queremos ser las mejores.
A primera federació, la UD Eivissa va golejar l'Atlético Sanluqueño per 4-0.
Una victòria de la UD que es posiciona 5 punts per damunt el descens. Avui el Pitiuros descansen i si dissabte superen l'Hèrcules, tancarà de manera matemàtica la salvació. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, l'Eivissa ha superat la darrera jornada un rival ja descendit per 4-0. Gols de Max Svensson i Davon la primera meitat i de Fran Castillo i Javi Slava en la represa. Miguel Álvarez es mostrava satisfet a la finalització del partit.
Creo que hemos estado más tranquilos que otros partidos, que han venido equipos que parecía que teníamos que ganar con sí o sí o sí o sí o sí y que no hemos acelerado muchísimo. Hoy el equipo ha estado más tranquilo. Los entrenadores y los equipos cuando no van las cosas bien siempre sufren y cuando van muy bien sufres también porque quieres más, ¿no? Siempre la misma exigencia a los entrenadores y a los equipos. Si ahora estuviéramos cuarto, quisiéramos tercero, si, es lo de siempre. Claro, la situación que tenemos de sufrir no puede ser de otra manera. Nos quedan tres partidos muy bonitos para los profesionales. Un escaparate para todos, tenemos Hércules, Cartagena y Europa.
Quan falten tres jornades per a la finalització de la Lliga, l'Eivissa té 5 punts de marge sobre el descens, que ara marca el Tarassona. Una victòria aquesta setmana al Rico Pérez d'Alacant asseguraria una temporada més a Primera Federació, tot i que l'objectiu al principi del curs era l'ascens a Segona Divisió.
I a la Segona Federació acabam de conèixer els rivals dels equips mallorquins al play-off d'ascens a la Primera Federació.
Una primera eliminatòria que disputarà aquest cap de setmana amb els partits Corucho, Atleti, Balears i Numància Poblense. I pel que fa a la part baixa, es confirma el descens de la Societat Esportiva Eivissa juntament amb l'Andratx i el Porreres. L'equip Pitiur va guanyar per 3-1 al Poblense la darrera jornada, però les victòries de Castelló B i Olot deixen els eivissans sense possibilitats ni de permanència ni tampoc de play-out. Sentim Raül Casany, entrenador de la Societat Esportiva Eivissa.
No vam baixar avui, vam baixar la setmana passada contra l'Andràs, que havia que guanyar i no vam aconseguir guanyar, la setmana següent anterior de Lleida, que havia que guanyar i no guanyes, i altra sèrie de partits que tens que guanyar o puntuar i no hem estat al nivell. Entonces, acceptar-ho, que és difícil, són moments difícils, perquè al final és dur.
L'Andratx, que avui ha confirmat que José Contreras no segueix com a entrenador, ha acomiadat la categoria guanyant per 3-0 el també descendit Atleti Lleida. I el Porrer va empatar a 0 contra l'Alcoea. Pel que fa a la tercera federació, el Mallorca B recupera la categoria. L'equip descendit fa un any torna a segona després de guanyar a la penúltima jornada per 7-0 al Mercadal, signant una gran temporada en lluita directa amb el Manacor, que ahir va perdre 4-2 contra el Platges de Calvià. Gustavo Siviero és l'entrenador del Mallorca B.
Sí, era lo que teníamos que hacer, intentar volver cuanto antes. Después de lo que nos había pasado, estamos haciendo un año muy bueno, redondo. Enhorabuena a los chicos, enhorabuena a la gestión del club también, que consiguió conformar una plantilla muy competitiva. Y bueno, nos llevamos el premio que todos queríamos al principio de temporada.
I el cap de setmana també ens deixa bones notícies per l'atletisme balear.
Esperança Cladera i les seves companyes del 4% de la selecció espanyola han aconseguit el bronze al Mundial de Relleus després d'un cap de setmana en què també s'han classificades per al Mundial del 2027. Precisament sentint l'atleta de Muro, Esperança Cladera.
Estamos mal acostumbrando un poco a España, pero también creo que es algo que nos merecemos. No nos han regalado nada en ningún momento, es que este equipo ha pasado por todo, tanto por cosas buenas como por cosas malas, y creo que estamos donde debíamos estar, pero siempre trabajando detrás, con mucha faena.
En bàsquet, derrotes dels tres equips balears.
L'Esti Menorca va perdre Guipúscoa, 84-66. El menorquín ja tenen assegurat el play-off d'ascens. El Palmer Bàsquet va fregar la sorpresa contra l'Estudiantes. Finalment va caure per 73-70. La permanència decidirà divendres a la darrera jornada del derbi contra el Figui, que precisament no aixeca el cap. Ahir va sumar la seva 13a derrota consecutiva. El mallorquín varen perdre per 76-94 contra l'Eima Coruña. Sentim el tècnic del Figui, Pablo García.
Nah, al final están para ganarla y la mentalidad es que si el viernes ganamos, la temporada será un éxito, y si el viernes perdemos, la temporada será un fracaso. No hay grises en esta historia ahora. Yo sé lo que tengo que hacer como entrenador para jugar y ganar una final. Tengo confianza en eso, tengo experiencia en eso. I el viernes pues lo vamos a demostrar.
Aquesta finalíssima per a la permanència entre el Palmer i el Figui disputarà divendres a les 9 del vespre al Palau d'Esport de Sant Moix. Si el Cartagena perd contra el Burgos, se salven els dos mallorquins, però una victòria del Cartagena farà que l'equip que perdi divendres davalli a segona FEP.
I acabam amb dos apunts més de tennis i de vela.
Jaume Munar ja coneix el seu rival, el Master 1000 de Roma. El tenista mallorquí debutarà davant Matteo Arnaldi. S'han enfrontat en tres ocasions, en dues victòries per al Santanyiner. I avui s'ha presentat una nova temporada de les 52 supersèries. Per primera vegada el circuit Gran Prix de monocascs arrencarà a Portals. En aquesta 15a edició participen 14 equips, entre ells campions olímpics i del món. Demà arrenquen les proves puntuables i la competició finalitzarà dissabte.
Gràcies, Toni. Són les 2:55. Ara temps per a cultura, que avui vos contam una notícia important.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Novetats perquè les converses literàries de Formentor tornen a casa. El canvi a la propietat de l'hotel forçaren un periple de 5 anys per diverses ciutats, de Sevilla, Aranjuez, passant per Marràqueix, Canfranc o Gran Canària, fins que enguany l'entesa entre establiment, en govern balear i Fundació Formentor permetrà que l'esdeveniment torni a Mallorca. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Ho farà de dia 1 a dia 3 de novembre.
Sí, i això és un poc més tard del que era habitual, perquè acostumaven a ser la darrera setmana de setembre. És un endarreriment que, en principi, ha de ser dels pocs canvis previstos en unes jornades que tornaran a ser obertes al públic i que reunien fins ara més de mig miler de persones. El director de la Fundació, l'Alma Mater, podríem dir, dels Premis, Basilio Baltasar, reconeixia que aquests 5 anys de viatge han estat un regal, però que les ganes de tornar a Mallorca eren ben fortes.
Una comunitat cultural que ha quedado encantada con el proyecto de Formentor y con el programa de Formentor, ¿no? Y lo que nos gustará es cultivar esta relación con tantísima gente que no está en la isla. Pero desde luego la idea es poder reunir de nuevo a todos los lectores mallorquines para encontrarnos con ellos.
Aquests lectors mallorquins, aquest públic fidel, haurà d'esperar encara un poc per tenir els detalls dels participants. Baltasar, però, sí que ha avançat la temàtica d'enguany, la història de l'art. Una història amb una imatge que no és gens casual.
Veréis en esta una maravillosa foto en el cartel que está Joaquín Sorolla con sus hijas en un retrato que le hicieron precisamente en Mallorca, en Cala Sant Vicenç, just de vora de Formentor. Esto es del año 19. Y creo que esta reunión de expertos en el mundo del arte nos permitirá hacer una aproximación muy inteligente a todos los dilemas del arte contemporáneo.
I tot això, com dèiem, a partir del 1 de novembre, el dia que s'atorgarà el Premi Formentor a Gonzalo M. Tavares, a un hotel que ha canviat d'aspecte i d'oferta, fins i tot de nom. Ara és el Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, però canvis que reclama la seva directora, Estrella Gossalves, no afecten l'essència de l'espai.
Adán Diel creó el hotel por un motivo cultural, cumbre de pintores, escultores, escritores, entonces el poder poco a poco volver a traer eso a Formentor para nosotros es un auténtico orgullo y sobre todo una gran responsabilidad.
I perquè tot això passi, per aquest retorn, ha estat necessari diverses coincidències. Per una banda, el desig de la Fundació Formentor, per una altra, com escoltàvem, la intenció de l'establiment, però també és important el suport econòmic, encara sense determinar, del govern balear, que serà el que farà possible que l'hotel estigui a disposició de les converses durant aquests 4 dies. I la intenció és que sigui enguany, però que es pugui mantenir aquesta continuïtat. El manco és el que ha explicat Jaume Bausa, el conseller de Turisme, Cultura i Esports.
Esperem que es vegi per enguany, però que aquest acord, aquest enteniment i aquesta voluntat que nosaltres també hi volem participar durien estens i puguem xerrar no tan sols des del 2026, sinó de més enllà.
Un conseller, per cert, que ha qualificat el retorn de les enyorades, ha dit converses a Mallorca, com una de les notícies de la legislatura. I ha afirmat també que Formentor no és tan sols una geografia, sinó que és una idea.
Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dilluns, 4 de maig. Una jornada marcada per la detenció de 3 menors per una agressió sexual en grup a Palma. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. La víctima és una companya de classe de 16 anys i un dels arrestats és la seva exparella. Segons el relat de l'adolescent, els presumptes agressors la varen immobilitzar i li varen fer tocaments a les seves parts íntimes en una de les habitacions de casa seva. Els detinguts estan ara a disposició de la Fiscalia de Menors.
Mentrestant, Consell i Govern condemnen l'atac homòfob a Formentera.
Les dues administracions han condemnat uns fets que han passat aquest cap de setmana quan la víctima ha estat apallissada després de fer-se una fotografia amb un cartell d'una obra de teatre de caràcter LGTBI. Ara l'home es troba ingressat amb un traumatisme cranioencefàlic a una clínica d'Eivissa. El coordinador tècnic de l'associació Benamics, Jean Gómez, lamenta que l'extensió de l'ultradreta normalitza discursos de l'odi.
Vamos a volver otra vez a que inclusive se pongan entredicho que haya profesorado LGTBI en las aulas. Esto es una situación democrática anómala y no genera nada más que estas situaciones de agresión que luego nos encontramos.
Avui també vos contem que una errada informàtica obliga a suspendre judicis als jutjats de les Illes Balears.
La incidència afecta la plataforma que permet consultar tota la documentació de les causes judicials. De moment no se sap quantes cites judicials s'han hagut d'anul·lar, tot i que el sindicat CECIF preveu que seran moltes, ja que avui l'agenda judicial prevista era intensa. És el delegat del sindicat, Pablo Rodríguez.
És un fallo de los servidores y afecta a todo. ¿Se pueden arreglar los servidores? Claro, si es que lo de siempre, la justicia necesita una gran inversión en material y en personal.
També als tribunals, el cas Mascaretes ha entrat avui en la recta final amb la declaració de José Luis Ábalos.
L'exministre de Transports ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de la trama Soluciones de Gestión i s'ha desvinculat de qualsevol contractació. També ha deixat entreveure que la seva exparella va mentir en el judici de les mascaretes, coaccionada per l'empresari Víctor de Aldama.
I a mi me gustaría aclarar, ya que estoy aquí, si esta persona ha sido coaccionada. Y yo les aseguro que la conozco por la que no la conozco. Y no encuentro motivo ninguno para que niegue que conoce al señor Aldama. Salvo que haya algún asunto que hayan arreglado. Y este es el foro en el que lo tengo que decir.
I també avui es notícia la cultura perquè les converses literàries de Formentor tornen a casa.
Feia 5 anys que no s'organitzaven aquí, sinó que eren itinerants. Se celebraran del 1 al 4 de novembre, tornaran a reunir destacats editors, escriptors i acadèmics d'arreu del món.
I atenció, si heu de sortir de Palma direcció cap al Llucmajor perquè un accident a l'altura de l'aeroport causa en aquesta hora retencions importants que ja comencen des de la via de cintura. Anem a conèixer quina és la darrera hora. Daniel Femenia, de la DGT, bon dia.
Hola, bon dia. Pues en aquest moment el tràfic és fluid en general a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim retencions importants degut a un accident a CNR9, autopista Llucmajor, en sentit aeroport, des del Palau de Congressos fins a l'aeroport, i també està afectant a CNA20, via cintura en sentit aeroport, des del polígono Sol Valentí fins a l'enllaç en l'autopista de Llucmajor. Això està per ara, bon dia.
Gràcies, per tant, paciència